Al matí, a Ràdio Sabadell. Des de les 9 del matí fins a 2:15. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, I've got no roots. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, I've got no roots. Al matí, amb Raquel García.
I continuem al matí. Ara doncs volem saludar el nostre company, Pau Duran. Bon dia.
Bon dia, Raquel.
Que fa dies que va amunt i avall per la redacció amb un llibre entre les mans.
Certament, certament.
Explica'ns, quin llibre és?
Doncs mira, t'ho començo al revés. És un llibre del que precisament aquest pròxim dijous, a 9:15 del vespre, es presenta a l'Espai Foc. Es tracta de la novel·la La ciutat de Déu. Està escrita per Joan Calsina. És l'obra que ha resultat guanyadora de la beca a la creació literària Emili Teixidor. La Núria i el Francesc Rocamora en llegiran durant l'acte alguns fragments de l'obra, que aquests fragments més o menys poden ser com aquest. No sou vos, Giovanni de Pian del Carpine, fins fa poc arcabisbe d'Antibari? No heu travessat les muntanyes en direcció a Lió complint les ordres del Sant Pare? Jo us conec perfectament. És que potser encara no m'heu reconegut? Encara no sabeu qui sóc?
Sorprès, me'l vaig mirar amb atenció, però la seva imatge no significava res per mi. Estava segur que no havia vist mai abans aquell home. Llavors, el vell va afegir:
potser no em reconeixeu, potser no m'heu vist mai, però jo sé del cert qui sou vos.
En aquell moment, per fi, ho vaig entendre tot. Abans que continués, ja sabia amb plena certesa qui era aquell home. Era ben evident, i tanmateix, com podia ser que no me n'hagués adonat abans?
Doncs, precisament, ens acompanya aquí a l'estudi el sabadellenc Joan Calsina. Bon dia i benvingut.
Bon dia, moltes gràcies.
Explica'ns, ara hem sentit un petit tast d'aquesta història, però què ens has volgut explicar?
Bé, a veure, és una novel·la històrica que és la història d'un viatge. Explica la història d'un viatge d'un frare franciscà que al segle XIII, l'any 1245, l'envien per complir una missió als confins del món, a l'extrem orient, que bé, podríem dir que és com si per qualsevol de nosaltres ens enviessin a Mart, gairebé, no? Perquè crec que coneixem més nosaltres la superfície de Mart que el que podien conèixer ells, doncs, en aquest cas, les estepes de Mongòlia, no? I allà es troba amb una sèrie de circumstàncies, doncs, estranyes. És un llibre que és novel·la històrica, però a la vegada té una part important de fantasia, i es troba una sèrie de situacions que no se sap explicar, que no entén, que el transformen com a persona, no? Jo crec que és una novel·la, doncs, que és una novel·la d'aventures, és una novel·la, doncs, amb un cert misteri, fins i tot, però com tota novel·la de viatges, hi ha un viatge físic i també un viatge espiritual, no? O interior, per dir-ho d'aquesta manera.
O sigui que aquesta missió, doncs, al final serà com una transformació, no?, del personatge.
Sí, clar, clar. Jo crec que de vegades, o gairebé sempre, les novel·les de viatges són això, no?, aquesta part d'una transformació, d'un desplaçament físic, que ha d'implicar també un desplaçament interior, per dir-ho d'aquesta manera. I jo crec que en aquesta novel·la he intentat, doncs, que hi hagi aquests dos vessants, no? D'una banda, les aventures, el viatge, la descoberta, situacions estranyes, personatges singulars, de vegades, doncs, això, un cert misteri, no? Perquè de vegades hi ha coses una mica estranyes, però també a la vegada una descripció d'un personatge, de la seva interioritat, de les seves inquietuds, i hi ha una part reflexiva important.
Doncs ara que ho has dit, descriu-nos una mica més qui és aquest Giovanni Pian del Carpine.
Bé, de fet és un personatge real, perquè jo vaig estudiar un màster a l'Autònoma, que de fet avui ens acompanya en Josep Alavedra, que havia sigut professor meu a l'Autònoma.
Ara el volia saludar.
Deixeu-m'ho dir, perquè ja que trec el tema, doncs crec que també està bé dir-ho, no?
Josep, bon dia, de nou.
I bona hora. Bueno, estic emocionat, eh?
Clar, un alumne, un exalumne teu d'història.
Això és un goig. No, estic emocionat i bocabadat.
Home, ara escriu llibres, d'història, no de Catalunya en aquest cas, però...
Fantàstic. O sigui, malgrat ser alumne, imagina't.
Imagina't.
Fantàstic, felicitats.
Gràcies, Pep. Gràcies.
I ens deies això, Joan.
Que doncs, això, sí, va ser un personatge real. Era un frare franciscà que a l'edat de 63 anys, que és una edat prou considerable per algú de l'època, no, el van enviar a fer aquest viatge de bojos gairebé a cavall, travessant tota Europa, travessant l'Àsia Central i arribant a l'extrem Orient i descobrint el poble mongol, el poble tàrtar, que era un poble molt exòtic, molt estrany per la gent de la nostra època, del nostre espai geogràfic, diguéssim. I això ho deia perquè exactament existia. Jo vaig estudiar aquests textos, hi ha un diari de viatge d'aquest personatge, que no és un diari literari, però que explica el context en què es va trobar. Jo vaig pensar que era un material fantàstic, sorprenent, realment per com a base per una història literària, que és la que he fet jo.
És curiós que el personatge és un clergue franciscà, mm, i situat en el temps és uns anys abans d'un altre clergue franciscà, mm, que ha passat una mica la història de la literatura també, no? Com és el Guillem de Baskerville, mm, del Nom de la Rosa, de l'Umberto Eco.
Sí,
no?
Sí.
Hi ha algunes similituds entre ells? Hi ha alguna cosa que diguis, ai, mira, us podeu imaginar... Hi ha moltes diferències.
Bé, seria... Sí, sempre és lògic, no? Quan tu expliques una novel·la, sempre la gent intenta, doncs, no, vol saber referents per tenir algun punt per comparar, no? Hi ha gent que m'ho ha dit, que té similituds, sobretot en aquest sentit del misteri, d'alguna història desconeguda que no s'acaba de saber de què va fins al final de tot de la novel·la, però clar, el context és diferent. Allò és una història que passa, es desenvolupa tot en un monestir relacionada, doncs, amb un context gairebé de novel·la policíaca una mica, no? I en aquest cas és la història d'un viatge. Diguéssim que té com una mica més de, diguem, de varietat, si vols dir així, que surten personatges diferents i contextos de gent de realitats diferents, no? Però bueno, m'agrada que em comparin, està malament.
Home, és una bona comparació,
sí,
eh, en aquest
sí,
sentit.
Sí, tant.
I escolta, com has aconseguit situar-te en l'any 1245? Quin treball de recerca, de documentació... has hagut de fer?
A veure, en aquest sentit, jo crec que quan fas una novel·la històrica has d'intentar fer... Jo he intentat documentar molt. Com et dic, vaig fer una tesina de final de màster que tractava... De fet, gairebé tot el màster el vaig fer seguint aquest fil argumental dels viatgers franciscans que van viatjar a Mongòlia al llarg del segle XIII. Llavors hi ha una documentació molt important al darrere. Jo crec que s'ha d'intentar conèixer el màxim possible del que estàs parlant justament per llavors ser una mica traïdor. Perquè al final estem fent una novel·la literària i no es tracta de recrear... Clar, no és una novel·la, per exemple, diguem, com les Memòries d'Adrià de la Margarit Jursenar, que és una cosa, bueno, un coneixement enciclopèdic, amb una pretensió de realisme altíssima. Jo vaig intentar adquirir tots aquests coneixements per realment fer una mica el que més em convingués des d'un punt de vista literari. Però intento ser molt respectuós. Jo crec que totes les invencions que hi pugui haver a la novel·la es nota que hi ha una voluntat de ser d'alt respecte amb la realitat i amb els coneixements històrics.
De fet, en aquell temps la religió explicava gran part de la vida, no? No és com ara, sí, que diguem que és més una part, els religiosos tenien molt més protagonisme que ara, i en aquest sentit els ordres religiosos també eren molt diferents entre si, no?
Sí.
Trobes que a vegades es fan protagonistes els franciscans potser perquè eren els que estaven més a prop de les preocupacions humanes?
Ostres, no ho sé, és una pregunta difícil, perquè no sé si en els que estan més a prop de les preocupacions humanes, però en tot cas potser sí que m'atreviria a dir que connecten bastant amb un tipus de preocupacions o d'inquietuds que són bastant universals i que jo crec que avui en dia també ens preocupen. Hem de pensar que també en aquell moment era un moment que tot just estava formant l'ordre dels franciscans, perquè era un moment molt inicial de l'ordre, no? Però a mi m'interessava sobretot el tema religiós, perquè m'has dit una cosa que crec que és interessant, que dius, ostres, que sembla que avui en dia la religió, doncs... Bueno, jo, en certa manera, jo no soc religiós, no estic batejat, no tinc cap mena de formació religiosa, per sort o per desgràcia, i de vegades em fa una mica inclús de vergonya, no? Perquè tenir determinats lapsus que no crec que siguin bons des d'un punt de vista cultural. Però era una reivindicació, hi ha una reivindicació també en aquest llibre d'una certa espiritualitat. Hi havia una època materialista, competitiva, que sembla que qualsevol qüestió que surti de l'ordre de la realitat més palpable no tingui cap mena d'interès. Llavors a mi hi ha una reflexió, jo crec que profunda, sobre què significa això, de per què vivim tan arrelats a la terra, amb els peus a terra, que per què no pensem en una mica més d'elevació, ens plantegem coses de vegades una mica més... no sé com dir-ho.
Més profundes,
que de vegades volem ser massa realistes. Jo crec que vivim en una època que justament... Jo no dic que haguem de tornar, això no es podrà, no crec que es pugui tornar mai a creure en uns valors cristians o catòlics com fa 50, 100 anys, però sí que crec que cal replantejar-se qüestions d'aquest ordre més espiritual, que no hi fem gaire cas i que se'ns crea un buit i unes mancances bastant importants, i jo crec que és una cosa bastant palpable i que tots ens n'adonem força, no?
I a més, això dels franciscans que deien, no sé si estaràs d'acord amb mi, una miqueta els franciscans podríem dir que són una miqueta els precedents dels hippies, també dels anys 60, no?
Oi tant.
Perquè també d'alguna manera eren això el germà Flor, el germà Lluna, Santa Clara, la manera que vivien... Vull dir que igual tot aquest... Jo no he llegit el llibre, però el llegiré, vindré a la presentació, me'l compraré, després farem que ens el signis... Però jo penso, com quan has dit això del viatge, suposo que també es pot entroncar una miqueta amb el del franciscanisme, no? amb aquesta recerca.
S'ha de dir que és un franciscà una mica estrany, no? Perquè una mica peculiar, perquè realment, sobretot hi ha una dualitat entre dos personatges, que un és el Giovanni di Pian del Carpin i l'altre és el Benet de Polònia, que és un personatge que surt una mica més endavant, que sí que respon a un tòpic o una figura del franciscà més en aquest sentit que tu dius.
Més hippie, no?
Exacte, i jo crec que bueno, és interessant. El Joan Pendel Carpin aquest és una mica més gamberro, per dir-ho així, és una mica més materialista i representa aquest vessant una mica més egoista, per dir-ho d'aquesta manera, no? I llavors aquest altre personatge, el Benet de Polònia, li serveix de mirall de les seves mancances i de les seves incongruències personals, no? I bé, jo crec que bé, és interessant, però bueno, si és veritat això que dius, que el franciscanisme és tota aquesta història, els poemes aquests de Sant Francesc, que alaben a la natura, que gairebé sembla gairebé poemes onírics surrealistes o gairebé fruit del consum de LSD, alguna cosa així.
Són estats alterats de consciència, no? Per això, com parlaves una miqueta, és anar cap a Samarcanda, no? També tot això és anar cap a aquella part, tot aquesta part màgica, no?
Potser s'eleven tant, no? Com nosaltres, que al final doncs ja...
Hi ha una part màgica en el llibre, hi ha una part de fantasia important, i es va veient, jo crec, a mesura que avances en l'història.
M'estan entrant unes ganes de llegir-lo.
A mi també. Només en Pau se l'ha llegit.
I espera't, perquè està deixant molt bé el Benet, però el Benet té els seus moments, també, el Benet de Polònia, els llibres, i aquí ho deixo, No vull avançar res més.
Un spoiler.
Té els seus moments, també, que dius, ostres, aquí, entre dubtes i coses que passen, No dic res més.
Ja. Sentim un altre fragment del llibre.
De cop i volta, la dona em va agafar les mans i començar a besar-les amb força, gairebé amb desesperació, mentre pronunciava al mateix temps unes paraules confuses i certament torbadores. «Queda't amb mi», em deia, «no marxis mai del meu costat, no marxis mai». Jo, prou que ho hagués volgut, mirava de reprendre les mostres d'estima d'aquella delicada senyora i tanmateix n'era del tot incapaç. Em sentia petrificat per una estranya paràlisi. No podia fer reaccionar els meus membres ni articular cap paraula. Ella, cada vegada més desesperada, es va posar a plorar. Però les seves llàgrimes no eren transparents i cristal·lines, com seria natural, sinó que tenien un color vermell i una consistència espesseïda. Damunt les galtes de la vella senyora regalimava sang roja i espantosa. Una aspra ansietat es va apoderar de mi. No sabia com actuar, com ajudar la dolça estimada, de quina manera podria eixugar aquelles llàgrimes terribles.
Ai, quines contradiccions, no?, i dubtes. Com t'has posat en la ment del protagonista, del personatge?
Com he usat l'element del personatge? Sobretot a través de com et deia, d'aquests documents que vaig llegir del seu diari de viatges. Jo allà tot i que són uns textos que... Els textos originals d'en Giovanni Pian del Carpin són uns textos que no són literaris, però per les coses que parla i les coses que diu, jo crec que donen o deixen entreveure molt la personalitat d'algú. No? Jo a partir d'aquí vaig amplificar alguns detalls de la seva personalitat que em semblaven especialment interessants, però que tampoc sé fins a quin punt són verídics o no, però vaja, jo vaig apostar per això.
Però et passa que documentant-te d'ell sí. arribes a pensar, bé, això com ho faria o com ho pensaria, no? Com enfocaria el...
Clar, tu construeixes un personatge. Tu quan vaig començar a escriure la novel·la, doncs t'imagines algú, vas construint, dins la teva imaginació vas construint unes imatges, unes característiques, imagines com reaccionaria, com parla, com es mou, com quines coses pensa, i a partir d'aquí intentes ser sempre coherent amb això. Has de mirar de sempre si aquest personatge té unes característiques, si les transforma fins i tot, o si evoluciona, ha de tenir una coherència, ha de tenir un sentit sempre.
I això és fàcil de mantenir aquesta coherència? O t'has d'anar fent recordatoris al llarg de la novel·la? De dir, ostres, ara el anava a portar més cap aquí i això em trenca el que he escrit abans.
No, a veure, és que escriure una novel·la mai és fàcil, és una feinada per mi. Jo sóc una persona que intento prendre'm el tema de l'escriptura quan tinc la possibilitat de fer-ho, perquè no és sempre, perquè la vida doncs, quotidiana implica, té certes vicissituds que no sempre pots fer el que et ve més de gust, però jo quan escric intento ser molt seriós, molt rigorós, m'ho prenc de manera bastant seriosa i intento fer les coses el millor que puc, tant des d'un punt de vista de la història que explico, com després a nivell lingüístic jo crec que es percep doncs, que hi ha un treball molt, molt seriós i molt intens en aquest sentit. Llavors, bé, jo crec que es va construint tot una mica a la vegada. La vegada que penses la història també vas pensant com reacciona el personatge, com evoluciona, com canvia, i tot és com un pack, com una mateixa unitat que dins del cap doncs va creixent i va evolucionant.
I això té eines, té trucs de mètode? Et fas alguna línia o et planteges que només escrius cronològicament o tens unes notes de descripció prèvies de dir, mira, això sempre ha d'anar per aquí. Quins elements fas servir per anar tirant endavant l'escriptura?
Bé, faig moltes anotacions i molts apunts, i llavors el que passa és que com allò quan fas un examen, que et fas una xuleta, al final ja la llences perquè no la necessites per res, no? I és una mica això, el fet de fer-se una mica d'anotacions doncs va bé per reflexionar una mica i per aclarir una mica les idees. També hi ha gent que li va bé sortir a passejar, caminar, aclarir-se. A mi em va bé dutxar-me, la dutxa i la banyera és un lloc que també serveix molt per pensar i per relaxar-te. I també
i per aclarir, no?, les idees
aclarir
i pensar
idees,
i posar ordre. No, sentim sí. un altre fragment.
En aquest estat de coses vam seguir la nostra ruta durant diversos dies, mirant de sobreposar-nos a les dificultats, però sobretot de superar les nostres pròpies pors i malfiances. Fent grans esforços, vam continuar avançant a través de les immenses planures, cavalcant tot hora enmig d'aquell paisatge repetitiu i monòton, sempre envoltats per un silenci espesseït, mantingut, eixordador. Cada jornada de trajecte semblava exactament igual a l'anterior, cada nou despertar idèntic al del dia d'abans, cada posta de sol completament indistingible de les altres. Feia l'efecte com si en realitat, per més que caminéssim, fos del tot impossible arribar al lloc, com si de forma inversemblant sempre creuéssim les mateixes regions, les mateixes terres, la mateixa atmosfera sinistra. Tenia la sensació que el temps s'havia detingut per complet.
Aquesta sensació de passar sempre pel mateix lloc, no? De repetició és important en el llibre?
Bastant, però no puc avançar-te exactament per què, però sí, és bastant important.
Té un sentit.
Jo, i si puc donar alguna... puc dir alguna cosa, seria que, i parlant abans que parlàvem dels referents literaris que jo he seguit a la novel·la, crec que es nota bastant la influència d'alguns llibres concrets, com pot ser, per exemple, doncs, El cor de les tenebres, del Joseph Conrad, aquest sentit del viatge cap a algun lloc obscur i cap al cor d'alguna maldat, no? I també un altre llibre que podria citar, doncs, per exemple, és la Divina Comèdia de Dante, no, que jo crec que també hi és bastant present, i no, que jo crec que hi apunta algunes idees doncs, per on pot anar la història, no? Dient això.
Parles també de conèixer terres i sobretot pobles llunyans. Hi ha una mica també aquella por de descobrir, no?, el desconegut, com que genera por. Mm-hmm. I aquesta com desconfiança entre cultures, no? Mires enrere respecte a la novel·la, ens han caigut 8 segles a sobre i una mica som allà on érem, com aquell qui diu.
Bé, és que sí, és una cosa molt humana, aquesta desconfiança cap al lloc que no coneixem, cap allò que ignorem, cap a la gent que no actua com nosaltres, cap a cultures que no són exactament la nostra. Aquests prejudicis hi segueixen sent i sembla que és una cosa tan innata en nosaltres que fa una mica de basarda, no? però bé. De vegades jo crec també que hi ha una cosa que és curiosa, que vivim, com deia abans, en una cultura molt materialista, que vivim molt al present, i de vegades tenim aquest sentiment de superioritat davant de tot el que ens ha precedit. No? De vegades ens sembla que nosaltres som els més intel·ligents, que som els que tenim una tecnologia més avançada, que tenim una societat que, clar, abans es vivia molt malament i no tenien, doncs, jo què sé, la neteja personal, doncs, era pitjor, o les condicions de vida, o el menjar, tal. I la història, jo crec que el Pep, a veure, m'agradarà saber la seva opinió, no? Però sempre fa una mena de cara. No, però sempre la història, quan s'avança amb algunes coses, se'n perden d'altres, sempre. I jo crec que la gent d'aquesta època eren tant o més intel·ligents que nosaltres en moltes coses, i més avançats que nosaltres en moltes coses.
Jo penso que també, perquè és clar, aquí fem una miqueta un error. Quan anem cap al passat sempre ens ho mirem amb una mentalitat d'ara. I és clar, per entendre l'època medieval o moderna, clar, allà el que predominava era el pensament simbòlic. I és clar, si no mirem o intentem fins a d'entendre aquella gent amb aquest pensament simbòlic, és a dir, on tot estava enfocat vers Déu, vers l'espiritualitat, el treball no existeix, els impostos no existeixen. Això de que jo estic d'acord, vull dir, jo no crec que es visqués malament, això és un tòpic. Perquè, és clar, vull dir, era una altra manera, tot era simbòlic, no era un pensament racional, no? I en aquest sentit jo penso que no es pot aplicar uns esquemes actuals per entendre el passat. Esclar, la democràcia no existeix, és un pensament mític, és un pensament simbòlic. La dona té el seu paper, l'home té el seu. Vull dir, tot està enfocat vers Déu, la societat d'ordres, etc.
Però de vegades ens mirem molt aquesta època des d'uns prejudicis molt actuals,
exacte,
realment. No?
Exacte.
Tenim una visió molt estereotipada. No?
I això és un error, jo
és
crec.
És un error. Per exemple, a mi una cosa que m'admira és que els intel·lectuals d'aquesta època tenien una memòria, una capacitat de recordar versos i centenars de versos i obres literàries i passatges de la Bíblia.
Cultura oral.
La cultura oral, exacte, que nosaltres l'hem perdut moltíssim, sobretot en els últims 50 anys, no?
I com per fas tant aquest camí, per exemple, jo m'imagino, no sé si mentre fa aquest viatge cap aquí es troba amb persones que li expliquen històries, perquè, és clar, la cultura oral era el bàsic, clar, pensa que no hi havia televisió, no hi havia ràdio, que hauríem fet, sense ràdio, imagina.
Sí.
Però, és clar, vull dir, tot això eren el camí, realment amb el camí, és quan s'aprenia, perquè era una manera de sortir del teu entorn, no? Era un aprenentatge.
Sí.
Algú té d'això, el camí cap a la ciutat de Déu. Més que explicar-los, els hi fan passar, per això, les històries.
Sí.
Josep, sí.
Doncs, bueno, això és per llegir llibre. Sí, estem aquí agafant
ganes.
Moltes ganes. I quin és el missatge final que vols transmetre amb aquesta història? No sé si és aquest pas, no?, per la vida, per aquesta recerca de la ciutat de Déu, no?, aquest camí per trobar les respostes, el significat.
A veure, jo crec que cada lector, el que és maco també és que cada lector faci la seva interpretació. Tampoc jo el que no vull ser dogmàtic i pretendre donar-ho tot mastegat, ni molt menys. I també una cosa que m'agrada quan veig la gent que, per exemple, ara quan sentia els fragments que vosaltres heu seleccionat m'ha sorprès molt, perquè no hagués sigut mai els que jo hagués triat, no?, per llegir, però cosa que està molt bé, perquè també doncs és bonic veure com la gent doncs ho enfoca per un cantó,
no?
exacte. Llavors jo el que no pretenc donar un missatge tancat, ni molt menys, però sí fer una reflexió sobre... Jo crec que en algun vídeo que surt per internet ho dic, que hi ha tres aspectes sobre els quals vull reflexionar, que no tinc resposta, però que espero que el lector es faci la seva resposta, que són el coneixement, que penso que és una cosa molt important en la novel·la, l'amor, i perquè també en un sentit ampli, no només en un sentit eròtic o passional, sinó en un sentit ampli, i també l'esperança. Jo crec que i ho deixaré aquí perquè no vull estendre'm amb això de l'esperança, però crec que és una paraula molt important dins el llibre.
Doncs són tres valors o tres propostes molt interessants que jo crec que a tots ens aniran molt bé a la vida: el coneixement, l'amor i l'esperança. Que vagi molt bé, Joan Calzina.
Moltes gràcies.